La Caravana, un programa sobre rodes.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa els motors de La Caravana i ho fem pujant ben fort el volum per endinsar-nos en l'univers musical de Roger, Núria.
Roger és el nom artístic de Roger Canals, un cantant que crea música elèctrica d'autor en català i que barreja i fusiona estils que van des del world music fins a la música més moderna, llatina, la d'arrel i el jazz. La seva trajectòria suma més de 20 anys, on ha enregistrat un total de 3 àlbums i ha estat guardonat amb diversos premis com a cantautor. També conegut com a dinamitzador cultural i actual president de l'Associació de Músics de Cardedeu, avui Roger puja a La Caravana per presentar-nos el seu tercer disc, 360 graus.
Roger, molt bona tarda.
Bona tarda.
Units, glòria pels escollits, vam arribar a l'infinit, pels racons del nostre llit. Escrit, diu que està tot ben escrit, com coronant l'Olimp.
Però gens, ara ens ho deia la Núria, eh? Estils i fusiones, world music, fins a la música més moderna, la música llatina, la d'arrel i el jazz.
Sí.
Com ho fas tot això?
Bueno, m'atreveixo amb tot. Dit d'una altra manera, sóc intrus a tot arreu, és a dir, intento tocar... Bueno, com que m'agrada la música tan variada i de tots aquests estils, diríem, doncs al final m'atreveixo a casa quan, no sé, a l'hora de composar em surten aquests llenguatges i mira, estiro del fil. I, bueno, estic rodejat de bons músics, alguns doncs que són autèntics cracs amb alguns estils concrets i m'ajuden a posar-hi més ofici.
Tercer disc, 360 graus, per què?
360 graus perquè ve d'una experiència que vam presentar al març al Teatre Auditori Cardedeu. Volíem crear una experiència, volíem crear un concert diferent i va sortir arran doncs, de fer un concert on ens poséssim tots en cercle i tot va ser amb el pretext de gravar-ho amb una càmera 360 graus de realitat virtual.
Com va anar això? Ara m'has cridat molt l'atenció. Un concert on us veu posar tots en cercle?
Ens vam posar tots en cercle.
Públic
sí.
I tot?
Públic també, sí. És a dir, sobre l'escenari, que és un escenari doncs, convencional,
sí.
Vull dir, platea i escenari, doncs tots estan confrontats i tal, doncs vam crear un espai com si diríem com seria el Teatre Lliure. Vam posar graderies a sobre l'escenari i vam posar al voltant d'unes 90 persones així al voltant dels músics, sí. I tothom a pretext de posar-nos en cercle, tornant-nos a veure les cares, que unieta doncs ja també és l'argument una miqueta conceptual del disc, però també a la vegada doncs crear una experiència al voltant d'una càmera, perquè clar, això era el març i encara hi havia gent, que encara passa això, hi havia gent, estàvem tot just col·lejant al final de la pandèmia, aquesta que de cop i volta ens quedàvem a casa, i hi havia molts concerts que de cop i volta tu, bueno, t'havies comprat entrades i encara hi havia aquell perill de que s'havien d'anul·lar o fem streaming. Llavors vam dir, doncs fem un streaming, però amb 360 graus. I llavors vam fer un streaming de 360 graus, gravat al 360 graus, i a la vegada tots posats en cercle.
I allà neix aquesta idea, eh? És allà on t'adones que dius, això és un projecte.
Això ja fa temps que és un... Això és una llavor que ja feia temps que tenia pel meu cap rondant, que volia fer un espectacle diferent, volia fer un concert diferent, que fos amb fons i forma diferent. És a dir, la forma, una dieta, ens portés també a plantejar-nos un marc conceptual per poder jugar amb les cançons. I a partir d'aquí, doncs, vam crear 5 cançons noves, que són les que també estan en el disc, recuperar algunes antigues doncs, que també s'hi podien relacionar, i també crear també un nou concepte de banda i una experiència. I llavors, doncs, això és el que vam fer per aquest dia, i d'aquí va néixer el 360, l'idea del 360. Sí.
Jo sempre dic que quan un músic treu un nou disc, suposo, o m'imagino, perquè jo no hi entenc de música, que ha de compaginar tot el que era fins a aquest disc, sí, més tot el nou que vol, sí, que vol treure, no?
Sí.
Com ha estat tot aquest procés?
Home, bé, ha sigut prou, és a dir, prou fàcil, perquè la pandèmia ens ha deixat en blanc. Vull dir que si haguéssim portat com tot una, no?, tot una trajectòria de moltes presentacions, molts concerts i bueno, clar, combinar-ho doncs sempre és com trobar aquell equilibri, no? L'artista i a més el freelance, l'autònom, no deixa mai de crear i d'estar treballant a casa, no? Però en aquest cas, amb la pandèmia, vam estar molt parats, tan parats com que, unit a la realitat d'aquest disc, també va néixer conjecturalment a partir d'aquesta premissa, de dir, com fem un nou treball sense diners? com ho fem? I llavors, doncs, a partir d'aquí va sortir també l'idea del 360, que també es va anar enfilant tot al final. Nosaltres ho vam provocar, però es va anar alineant tot. I va ser demanar, doncs, una ajuda a l'Ajuntament de Cardedeu, una beca de suport a la creació, i ens la van concedir. Tot i que havíem tingut denegada una subvenció.
Em deies, ens la van concedir, se t'han obert els ulls com a taronges.
Sí, clar, va ser com... ens la van concedir, va ser com un... Val, fantàstic, sisplau, gràcies. Perquè després de la pandèmia, que havia sigut una mena de desert, no? Estava allà al desert, de cop i volta va ser... No un got d'aigua, no, va ser un oasi. Va dir, ostres, que bé, això. Bueno, doncs aprofitem-ho, com ho podem fer? Llavors vam dir... Clar, nosaltres havíem tret un disc just abans de la pandèmia, que el vam presentar aquí, també.
Sí, tant.
Però, clar, ens vam quedar en blanc. I llavors ara teníem la sensació que l'any passat intentàvem tocar algunes portes, però ja començava... Com que la pandèmia havia posat com quasi el fi d'una era, saps? Una mena de... No sé, teníem la sensació com que començava una cosa nova. I dius, hòstia, jo vaig amb una cosa que sembla antiga. És abans de, no?, AC, abans Covid, no? És com... Sembla que sigui una cosa com tan antiga que... Llavors... Clar, buscàvem una manera de poder generar nou material, però sense diners, perquè estàvem absolutament deseconomitzats. La beca aquesta ens va permetre, doncs, tenir una setmana de residència pagada i a nivell tècnic i tot això, idear tota aquesta història, i a la vegada vam crear, a dins del teatre, el vam convertir en un estudi de gravació. Ara surt el disc.
Ara em deies, és un disc que neix d'un concert del Teatre Auditori de Cardedeu.
Sí.
Ve la pandèmia, també m'hi poso amb aquest disc. Què té aquest disc de la pandèmia? És a dir, podem escoltar en alguna lletra o en algun to de música la pandèmia?
Sí.
Sí, eh?
Sí, de fet, la primera cançó amb el que obrirà el disc, que es diu Fins que em quedi mut, és un homenatge al primer tema, el Fins que em quedi mut, és un homenatge al nostre públic. Al públic hi ha un moment on diu... que a partir d'ara, sisplau, el nou confinament sigui la música. Mm-hmm. Això diu la cançó, diu, escolta'm, que que el nou confinament sigui, sisplau, l'espai, aquest regal que ens dona les arts i la nova connexió amb la música. I també el 360 sorgeix una miqueta d'aquesta mena de patrimoni social que havíem perdut, que era l'ecosistema, no? Tots tancats a casa i amb aquest clima d'incertesa, una miqueta com hostilitats, la gent, doncs, havia perdut una miqueta el contacte, fins i tot, bueno, no, ja, bueno, el contacte i ja el tacte, no? Mm-hmm. Però també el contacte visual i efectiu, i llavors, doncs, vam dir, doncs, posem-nos en cercle. Gràcies, tornem-nos a seure en cercles, que som un cercle, és això. Ideològicament, l'idea és reivindicar que som un engranatge d'un gran muntatge i tots som una petita peça, no? És com una gran orquestra, és el que diu la cançó del 360, diu, som un instrument d'una gran orquestra i tu ets un instrument, no? I fem-ho, no? Tornem-ho a fer i fem això que fèiem, no? Bueno, podem millorar. També hem tingut l'espai per millorar, per reflexionar.
Abans tu deia, Roger, quan entraves en aquest estudi, et deia, una mica la història d'aquest disc és la història al revés, eh? Perquè el presentes,
sí,
no? I després
sí.
Surt.
Exacte.
Com ha anat això?
Bueno, això que et deia, que no teníem diners per fer-ho d'una altra manera. És que no en teníem. Vull dir que jo fins i tot vaig demanar un préstec per poder pagar, doncs, els meus músics que em van acompanyar, que són músics absolutament professionals, i llavors, doncs, tota la part tècnica ha sigut així, a crear aquest marc a dins del Teatre Auditori Cardedeu, i el vam convertir en un estudi. Llavors hi havia dies que assajàvem pel directe i hi havia dies, doncs, que gravàvem les cançons, no?, a partir d'unes claquetes i tal, i després tot això ha passat a mans d'un tècnic, el Carles Puntí, que és un supertècnic de so que tenim allà a Cardedeu, que, bueno, es coneix perquè també és el tècnic dels de Stay Home.
Sí,
i llavors el Wasabi Studios, allà vam estar, doncs, arreglant les veus i editant, doncs, tot el material que teníem. I aquí.
Un àlbum, el 360, que inclou un total de 5 temes nous, com ens deies, i dues versions de La Glòria dels Escollits i Los Nadie, de discs anteriors. En aquest cas, la primera cançó de l'àlbum, que feia referència ara, Fins que em quedi mut, sona així de bé. Fins que em quedi mut. Que em quedi mut, no vull malgastar cap segon, cada minut que em queda per cantar.
Sí.
Cantar és la teva vida, Roger?
Sí, Cantar és la meva vida, sí. Cantar, crear... també hi ha una part, doncs, de crear no només a través de la música, sinó, per exemple, també m'agrada molt dinamitzar, agitar el personal. Sí, vull dir que per això també estic ficat aquí en aquestes associacions i porto alguns festivals, bueno, algunes cicles, algunes cosetes, però també perquè tinc ganes com de jugar també amb el públic, de crear com espais diferents també, no? Per la cultura. Sí, realment tinc una fe cega amb la cultura, no? I el... Sí, sí, i cantar és la meva vida, no? Fins que em quedi mut, no vull malgastar cap moment d'aquests, no? Sobretot quan amb la pandèmia ens ha posat tant contra les cordes, no? Jo penso que també una de les coses bones que ha portat a la pandèmia és donar-hi valor a la vida, no? Després de veure que en un moment donat pot ser tan fràgil i fins i tot ens pot capgirar tot un statu quo que teníem, no? I posar en valor la salut, no? Vull dir que sí.
Ara em deies, vull agitar una miqueta el personal, no?
Sí.
Parlàvem de com havia sorgit aquest disc, de la teva complicitat amb el públic i del públic amb tu per poder realitzar un disc com aquest. De seguida parlem de com és el disc, perquè és espectacular, de veritat. Però abans sí que et vull preguntar què és el que li has de dir tu a la gent. Que, és a dir, si cantes, entenc que és perquè vols donar un missatge a la societat, no?
Sí, 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 clar. I tant, sí, sí. Tenim moltes ganes de transmetre això que et dèiem al... del 360, no? Ostres, tornem a seure'ns en rotllana, no? I seguim amb la creació, amb aquest espai de trobada que ens posa la cultura d'una forma molt privilegiada, no? Que realment ens connecta a través de les emocions, la música i totes les arts en general, i això ho hem de recuperar, no? Ho hem de recuperar i ho hem d'establir, ho hem de normalitzar, ho hem de potenciar, no? Ho hem de cuidar. I sí, què vaig explicar a la gent? Bueno, no ho sé, vaig intentar els explicar aquesta història, que era molt difícil, perquè... vull dir que la història de la realitat virtual 360 és una cosa que ja va sortir fa 10 anys, les coses com siguin, vull dir que no és novetat, però sí que és molt inaudit, és una cosa que no s'ha vist gaire. I aquí, bueno, fins i tot Enderroc va sortir la notícia, ens va presentar el disc, el directe, dient que és una cosa bastant inaudita, no? Alguns artistes ho havien fet i tal, però... Bueno, també era la gràcia de jugar amb les noves tecnologies.
En Roger, que ha arribat a l'estudi, ha tret de la seva bossa el disc, l'ha obert i ha semblat, perquè ens fem una idea i els de la meva generació, la butxaca del Doraemon. Com és aquest disc?
Vale, mira, aquest disc és això, que aquí ara, de moment encara no hi ha el que seria la galeta, el disc físic, CD, això va amb una bossa. Jo te l'he portat així directament perquè encara està en fabricació, la galeta sortirà d'aquí un temps quan fem els primers discos, els primers concerts. Llavors hi haurà aquí un botó, hi haurà aquí el disc, però això no és un disc, ben bé.
Clar,
això...
t'ensenya com una capsa de cartró que s'obre.
Exacte.
És com un desplegable.
És un desplegable. I això són...
I s'acaba muntant com unes ulleres.
Unes ulleres per mirar... vídeos de realitat virtual.
Estic flipant, eh? Sembla l'IMAX.
Sí, sí, bueno, si vols després t'ensenyo, o us ensenyo, fem una foto i ens ho mirem, doncs agafes el vídeo. De fet, aquí escaneges aquí el codi aquest.
Hi ha un codi QR.
Un codi QR, te'n vas a un landing de la nostra web, on hi ha els vídeos que vam gravar amb 360 del dia. Exacte. I llavors tu pots mirar el concert amb el 360, així.
Ho tenies clar que ho volies fer així? O et van dir, Roger, escolta, hi ha aquest 360... hem de fer una cosa així.
Jo intentava ja buscar això, també, eh?
Sí, eh?
El joc era aquest. Sí, el joc era... què faig amb tot el packaging? Perquè sempre busco com històries diferents amb el packaging. Aquí un lenticular, aquí vam fer un paracaigudes de roba. Vull dir que amb tot buscava com de quina manera ho podíem fer. I també una lleta pensant que el disc està en desús. És a dir, la gent ja no compra discos, ja no ens en compren. Llavors, bueno, ara, doncs, això del QR sembla com un, com una mena com d'invent, doncs, que ens dona com la conversió analògica al digital, i vam dir, doncs, però també necessites com un objecte que sigui com diferent, i bueno, ja et dic, hi ha gent... Això són unes ulleres molt senzilles, eh? Vull dir, són unes ulleres que en realitat valen 3 euros, fabricar-les i tal, però hi ha aquestes bones que després, hòstia, flipes, et poses allò i fes a mirar el concert i dius, hòstia, si estic aquí, estic a dins del concert, que és la gràcia, no?
Deies una cosa que considero molt important. Normalment, quan venen actors, directors de cinema, de teatre, els hi pregunto per les plataformes, i ara em deies, és que la gent ja no compra el CD físic. Plataformes com Spotify, per exemple, han fet bé o han fet mal a la música? Ui, que és el debat de sempre, eh?
És el debat, eh? És un regal enverinat. És un regal enverinat perquè ha fet que tots acabem pujant la nostra música. Bueno, tots no. Hi ha gent que resisteix això i ho trobo fantàstic i molt respectable. però ha fet que tots haguem posat la nostra música de forma gratuïta, o quasi gratuïta, en aquestes plataformes digitals, no? És el que ha portat al internet, no? La socialització de la informació, no? De que arribi a tot arreu d'una manera més fàcil. Vull dir, és molt fàcil que ràpidament, si dones una cosa que ja corre per les xarxes, ràpidament pugui quedar hackejada i posada, no? Vull dir que en realitat és inútil lluitar contra això, a no ser que no pugi res, no? I després diguis, vingui al meu concert, però clar, si tampoc no hi ha concerts o intentes buscar concerts, és com un peix que es mossega la cua.
Això t'ho va preguntar, perquè, Roger, el futur de la música, per on passa sí o sí? Per aquestes plataformes o per l'excepcionalitat dels concerts?
Clar, bueno, jo penso que, home, per les plataformes aquestes has de ser un nom molt propi, perquè puguis treure un rèdit que sí? Sigui potable d'això. Sí, perquè...
No sé com va,
Per exemple, l'Spotify, bueno, que jo tinc entès i llegit, és que treus entre 0,004 cèntims, no, euros, seria euros, perdó, 0,000, sí, exacte, ni un cèntim per cada stream, no? És a dir, per cada reproducció. Per tant, fins que no en fas 100, no tens un cèntim, no? O no tens 4 cèntims, en aquest cas, no? I, clar, hòstia, n'has de fer molts. Els que tenen moltes reproduccions, això al final els hi torna com un petit rèdit, tot i que també molt relatiu. Llavors, sí, clar, tot passa per fer la música en directe, si és que vols guanyar-te la vida amb això. Sí, sí, clar, has de fer música en directe. Sí, perquè el CD ja no ens el compraran. Només la gent que vulgui tenir una relació més fetichista amb l'artista i amb el que ha anat a veure, que ho vol tenir a casa, no?
Però... Tornem al disc, al 360, i és que em fa molta il·lusió, perquè aquest nou treball compta més amb col·laboracions de grans artistes del panorama musical català. Mm. Fa 2 setmanes va ser aquesta cadira. Guillem Roma.
Ah, mira.
Dime lo que esconde bajo el sombrero usted, su latir, su sonido. Que le mete a su merced. Los repudiados, desaliñados, los que tropiezan sin razón, las que atentan a la moda sin lograr combinación. No pedimos cuidados.
T'ho dic així, Roger, perquè sé que teniu molt bon rotllo,
Sí, i tant.
Però es nota la petjada de Guillem Roma en aquest tema. Sí. Quan va venir a presentar el seu nou disc, també, li deia, tens un to habanero, també, de Cuba, de, no?
En Cuba, clar. Ell hi ha estat allà,
Sí, 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 sí.
Sí, ha estat un temps vivint allà.
Cançó en castellà, per cert.
Sí, cançó en castellà.
Per què?
Em va sortir així. Mira, tot va venir arran de que... recordo que anava... em veia amb uns amics, amb una amiga que tenia un espai de dansa, i que va començar un dia com un joc el fet de dir, hòstia, intentem fer com una cançó que convidi la gent a despullar-se i a connectar amb el més essencial, amb el que el fa moure, no?, de veritat. I va sortir així, en castellà, no sé per què. I llavors, estirant del fil, va sortir en castellà. Mai havia composat en castellà. Bueno, havia versionat coses en castellà, però mai havia...
T'ha estat còmode?
M'ha estat còmode, sí, m'ha estat còmode. Sí, 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 sí. Sí, inclús va haver-hi uns dies que vaig estar com fent poesia en castellà. No ho havia fet mai, Vull dir, no... Vull dir que... No tinc una contradicció a nivell nacionalista amb això. Vull dir, trobo que és una riquesa. I tinc molt clar que sí, amb el que em cal defensar. Però no treu que és una riquesa poder, per exemple, accedir a la poesia, doncs, de Lope de Vega, no? I autèntiques meravelles, no?, que pots llegir en castellà i cada cop i volta això t'influencien i també t'entren aquí, a dins aquesta mena d'òrbita, i pues, les caces també, i et cacen a tu elles, a vegades, que les cançons a vegades et cacen elles a tu, saps?
Tens xarxa social, Roger?
Sí.
Dic perquè, igual t'has enterat, suposo que hi ha un debat, últimament ho estic preguntant molt perquè considero que està molt bé que s'iniciïn debats com aquests, i ara que parlàvem de les lletres en català o en castellà o el que sigui, el debat es pregunta què és cultura catalana.
Amigo, clar, cultura catalana. El pa amb tomàquet és català? Perquè el tomàquet va venir de les Índies fa 500 anys. I és català, el tomàquet? Clar, és que al final anem enrere. És com aquell vídeo que surt el Jorge Drexler, que explica una dieta l'origen del... No sé si és el candombe, em sembla que explica l'origen del candombe.
Sí, el trobareu a YouTube.
Sí, a YouTube, és un gran vídeo. Sí. I al final, no?, la gent diu, és que esto és de nuestra tierra. I al final ell els acaba explicant que això ve de l'Àfrica fa molts anys, no?
Sí, sí, sí.
O, bueno, en tot cas, hi ha registres de que l'Àfrica també hi ha coses semblants. I al final dius, bueno, què vols dir que és d'aquí Uruguai, no? Vull dir, què vol dir que és d'Uruguai, no? I vull dir, què és això? Vull dir, el tema del sentiment de nacionalisme, per exemple, jo el relaciono amb una cosa, un sentiment de pertinença, però per mi no exclou la resta. I, en tot cas, d'acord, entenc que hi pot haver un clima polític, social, polític, en què hi hagi una opressió i en què hi hagi, doncs, tot un mal maltractament, podríem dir, sentir-nos maltractats, doncs, per part, doncs, de poders que podíem relacionar, doncs, però ho relacionaria en aquest estament. Jo ja no ho portaria en el terreny artístic, no? És a dir, aquí llavors també hi ha una riquesa, que és el que ens porta la diversitat, una miqueta la diversitat que pot tenir, fins i tot una mateixa cultura, un mateix espai, no? Per aquí, mi cultura catalana, doncs hi entra molta gent que fins i tot no només parla català, sinó dona tota una paleta cromàtica dels seus orígens i que ara actualment estan aquí. I també es poden sentir catalans perquè se senten identificats.
Ara parlàvem d'aquests ritmes caribenys que estàvem escoltant amb aquest tema, on hi col·labora també Guillem Roma en el teu nou àlbum, en aquest 360, i em passava una cosa a la ràdio que no sé si ho diu o estimo molt, que és escoltar-te a l'hora que movia una mica el peu, perquè era impossible quedar-se quiet amb aquests ritmes, eh? Això ho noto. Clar, t'ho dic perquè fas una música supervitalista, Roger. Mm. Per tant, això ho notes en els teus concerts? La gent comença a ballar com allò tímidament. Sí, em vull moure.
Mira, et diré que, clar, jo tinc altres projectes amb què em dedico a moure el personal. Llavors, aquest era com un registre més serio, més íntim, bueno, que potser podia relacionar amb una cosa més sèria. Però ara, amb aquest disc, ja m'he tirat cap allà. I, ja, bueno, i la prova va ser el 360, el dia del concert. La gent va acabar de peus ballant.
360.
I és que tot està molt ben orquestrat, a punt per infectar amb qui tens avui just al costat. Jo no ho puc negar si quan m'has mirat ha canviat ja el món dins del meu cap. Som la resultant d'una equació constant i el misteri
ha canviat el món dins del meu cap. Quan ha canviat aquest disc, Roger?
Home, doncs el dia que el vaig poder presentar, aquell dia va ser... Ostres, va ser com... Vale, gràcies. No he trobat aquí realment una fissura, perquè va haver-hi moments de molta angoixa amb el tema de... Bueno, amb el Covid, no? Uh-huh. I tota aquesta travessa que vam fer amb això va ser molt difícil. I allà va canviar una miqueta, no? De dir, ostres, vaya bé, encara hem fet les coses encara prou bé i tinc un entorn prou ric, obert, que fins i tot em dona confiança i em fa confiança això. Doncs sí, clar.
Roger, propers concerts, va.
Propers concerts, bueno. Ara farem algunes prèvies, així que seran preestrenes. I si tot va bé, sí. Això se'n va cap a principis de l'any que ve. Ens anem al Festival Barna-Sans, que això home, encara ho haig de dir amb boca petita.
Home.
Encara ho haig de dir amb boca petita.
Tu saps que Sants s'ha convertit en el 28è millor barri del món.
Del món, mira.
Olé, poca broma, amb el Barna-Sans.
Molt bé, olé. Bueno, doncs, escolta, ja he vist aquí alguns pisos.
On més va?
Doncs després també estem parlant amb la Nova Jascava.
Home,
de Terrassa.
Un clàssic, eh?
Sí, i llavors, doncs, l'idea és que per aquí ja surtin hi alguns clubs i algunes dates que ja no et puc dir. Però aquests són els que tenim sobre la taula i que sembla que quallaran.
Jo sé que un músic com un autor de llibre, per exemple, no para mai. Per tant, quan treu un disc, sí. Ja està pensant en el següent.
Ah,
et bueno, passa això o no?
A mi em passa.
Estàs amb el següent?
No estic amb el següent. No estic amb el següent, però ja teníem un... Tinc diverses idees, tinc diverses coses, diverses coses pensades, sí, tinc coses pensades, però vols que te les digui ara? M'anticipo.
Si vols, tira, eh?
No,
exclusiva a Radio Estel.
Vam fer una... A mi m'agradaria treballar tot el tema de la... Jo, mira, tot el tema de la identitat, de la nacionalitat, i sobretot tot el tema de l'èxode. M'agradaria treballar això. I m'agradaria molt relacionar-ho amb una època que aquí vam viure, que ens va interpel·lar molt, que va ser la nostra guerra. I tinc una cosa pensada a fer... Bueno, almenys com a petita ideada, que volíem... Bueno, vam començar a treballar amb un parell d'artistes més, que no desvetllaré els noms, perquè encara no està tot quallat, això, per treballar dins dels refugis antiaeris.
Fem una cosa, José, tira'm la cinquena, el cinquè tema, que en Roger agafa ara, porta't una guitarra. Agafa la guitarra i ens toca aquí en directe.
Ah, vinga.
Los nadies no són seres humanos. Los nadies sí són recursos humanos que cuestan poco, que no cuestan nada, que cuestan mucho menos que la bala que nos mata. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, corriendo la liebre, huyendo la vida. Los nadie, que no son ningunos, los ninguneados, jodidos, rejodidos, que no son. Los nadie, los hijos de nadie, corriendo la liebre, huyendo la vida. Los nadie, que no son ningunos, los ninguneados, jodidos, rejodidos, que no son.
Dos minuts i mig, que passen de 4:45 de la tarda. En Roger, que ja té la guitarra a les mans. Ja fem una cosa. Andreu, que tenim el productor per allà, si pots venir un moment a l'estudi i li col·loques el micròfon. Mentre li col·loca l'Andreu el micròfon, jo sí que et demanaré, Roger, perquè sí, ara m'ho deies a micròfon tancat i jo crec que és importantíssim dir-ho. Sí. El dia 21 d'octubre, què?
Sí, el dia 21 d'octubre hi ha un acte que han organitzat una associació que es diu Homes Igualitaris, una associació que, si no els heu convidat ja aquí en aquest estudi, els hauríeu de convidar. Uh-huh. És una associació que planteja... La idea planteja una miqueta de construir una miqueta el patriarcat. Uh-huh. I construir tota una nova mirada de les masculinitats.
Importantíssim.
I és una associació d'homes, homes igualitaris, que plantegen una miqueta com... això, no? Tot un nou model de masculinitat, que és molt interessant. I llavors aquest dia hi ha com un acte. Uh-huh. Que es fa juntament amb la Fura dels Baus a Plaça Catalunya. Hi haurà tot un... es farà com una xarxa humana penjada des de dalt d'una grua. Uh-huh. Un acte d'aquests així potents com el de la Fura, i de fet jo també hi participaré. I mira, ja potser doncs, relacionat amb això, us canto la cançó aquesta del Despertar.
Vinga.
Que és una cançó dedicada a ma germana i que parla una idea d'això, una dona que s'ha empoderat amb el temps. I... Entro ja? Sí?
Som-hi.
Vale.
Ja fa temps que ha anat mudant la pell i ara sent i es mira diferent. L'autòmata s'ha convertit ocell, s'aixeca amunt quan ara bufa el vent. Ha fet callar una poma serralada, desafiant les creus i la moral. Avui és una dona habitada i el seu cos la seva catedral. Tanca els ulls lentament, deixa fora el dit de la gent. Es balanceja molt suaument, assaborint el seu moment. I ara sent un ritme imponent, és un nou so i a esquerda la por. I ara sent un ritme imponent, és un nou so que li esquerda la por. Crema, lema, quan sent el tambor i ara crema, lema, quan sent el tambor i ara crema, lema, quan sent el tambor, crema, lema, quan sent el tambor i ara sent, un ritme imponent és un nou so, que li esquerda la por. I ara sent, un ritme imponent és un nou so, que li esquerda la por. Oh.
Com vols que continuï jo després d'això? Que xulo, Roger, que xulo, de veritat. Si ho voleu veure en directe, Roger, a principis d'any, a principis del 2023, a Fira, a Festival, vaig a Barna Sants,
sí,
a la Jazz Cava de Terrassa, i a partir d'aquí...
Aquí, el que vagi sortint, ja ho anirem anunciant.
Segur que tot arreu. Roger, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, a vosaltres, merci.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh?
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. David Balaguer i les coses més quotidianes.
És que si sentiu sorolls, pobres en Roger, que està recollint els trastos. Els trastos no, la guitarra, el seu instrument de vida. David Balaguer.
Què tal?
Què dius? Bona tarda, eh?
Bé, Roger, que vagi bé. Bona tarda.
Bé, Roger, que vagi molt bé. Ja està, és com a casa, això és una caravana.
Clar, home, és la caravana.
I ja està, ens agrada que sigui així.
Ens agrada.
Hola, Giró. Adéu.
Molt bona tarda.
Com has fet això?
Estava col·locant-me.
Ai, David,
mira,
què?
Molt bé, avui... Aquest tema el va proposar Xavi Toscano.
Sí, senyor.
Xavi Toscano, des de les profunditats de la peixera.
Va, on és avui, sí. A les profunditats
va
de la peixera.
Va proposar aquest tema, i està molt bé aquesta secció, i és lleig que ho digui jo, però perquè sóc qui la faig.
Clar,
és lleig.
Fet.
Però, clar, quan Xavi Toscano diu parleu de tràmits burocràtics, dius, merda, i ara què faré jo? Doncs acaba sortint tu. I això demostra que qualsevol tema pot acabar tenint una secció. Per tant, si voleu proposar-ne després un per la setmana que ve, jo encantat, i si és difícil, millor.
Vinga.
Però els tràmits burocràtics és un tema molt interessant, i he estat pensant, i realment, jo els acabo definint com els... A veure si hi estareu d'acord, com els xucladors de la calma. Són els xucladors de la calma.
Sí, sí, una mica
És una mica la màquina aspiradora del benestar, una màquina trituradora de la serenitat.
Sempre dic que és un poeta.
La discogràfica d'en David Balaguer.
Després de Martí i Pol, ve David Balaguer.
Però hi esteu d'acord o no? És que és tot això.
Absolutament.
Llavors jo pensava, per un dels únics motius, feia aquesta reflexió a casa meva, diu, per un dels únics motius pels quals jo voldria tornar a ser petit, és per desconèixer l'existència dels tràmits burocràtics. Quan ets petit... Tu no saps que existeixen. I, en canvi, tu, de vegades, ets a casa teva i veus els teus pares nerviosos per coses...
Que no entens ni t'importen.
Correcte.
Eh?
Ni ho entens ni t'importa. I penses, què passa aquí? Després, quan et fas gran, jo crec que... Tu et fots gran el primer dia que et veus obligat a fer-ne un de tràmit burocràtic.
Quin deu ser el primer tràmit burocràtic? Clar,
i he estat pensant i no... Sí, qualsevol formulari que has d'omplir per fer alguna cosa. Jo crec que deu venir als 15 anys, aproximadament, o així, no? El primer tràmit burocràtic, potser,
Comprar el primer preservatiu a la farmàcia.
Exacte. No, tu voldries ubicar-lo en el temps i no saps exactament quan es produeix el primer tràmit burocràtic, però aquell dia és el dia que tu et fas gran.
Sí.
És el dia que dius... ja sóc un home o una dona. Fins a aquell moment tu has estat un nen petit o una nena petita. Sí. És molt fort, no? Llavors, sobre els tràmits burocràtics, a veure si estareu d'acord també amb aquesta metàfora.
Sí.
Quan tu n'has de fer un, que és pràcticament cada dia, com aquell qui diu, quan arribes a tenir una edat adulta com la que tenim nosaltres ara, és pràcticament a diari tens un tràmit d'aquests. A diari potser no, però molt sovint.
I si ets autònom...
I si ets autònom, encara més. Ara, per exemple,
ja ens apanyarem.
Sí.
Ja ens apanyarem.
Correcte. Jo ara he hagut de fer tot el tema de l'IVA.
Sí.
Després en parlarem d'això, i és un tema, eh?
Ui.
Però l'engranatge vital que algú va decidir crear algun dia, no sabem qui, jo crec que això ho va fer molt mala idea i ho va fer expressament per fotre els humans. Directament. És a dir, el que volia era perjudicar-nos perquè no estiguéssim bé, perquè no poguéssim estar tranquils. I llavors és com quan tu agafes... Saps com quan tu tens una màquina a casa teva i la sacseges i hi ha una peça solta allà dins que fa clac, 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 clac...
I no saps què és.
I no saps què és?
Sí. No saps ni què és ni on deu anar.
Exacte.
Sí.
I la sacseges i dius, però aquest clac, clac, d'on ve? Doncs és una mica el que passa dins del nostre cap quan hi ha un tràmit burocràtic. És aquest clac, 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 no? Un clac, clac que fot molta nosa. I al final...
Durant tota la cua, va fent clec-clec.
Sí. Tu bellugues el cap, Clar, clar, ara no sé si teniu algun tràmit burocràtic entre mans, vosaltres.
Recordes que havia perdut el DNI?
Sí.
Per segona vegada?
Sí.
Doncs...
I si mous el cap, et fa clec-clec?
Un dia com avui em fa ai-ai.
Doncs els tràmits burocràtics estan espargits pel calendari.
Sí.
I seria una mena de joc... Heu jugat al joc de l'oca?
Sí, i tant.
D'oca a oca i tiro perquè em toca, doncs això seria més o menys el mateix, de tràmit a tràmit. No? I llavors aquí la cosa és que tu no vols caure a la casella del tràmit. Preferiries viure una vida sense tràmits burocràtics, però llavors és que hauries d'estar al marge de la societat. Si tu formes part del sistema, has de complir amb una sèrie de tràmits burocràtics.
Tu saps els tuitaires aquells que diuen la vida és el que sigui?
Sí.
Doncs sí, una mica la vida és el que hi ha entre tràmit i tràmit.
Correcte.
És el que estaves dient ara.
Totalment.
És així.
De tràmit a tràmit i tiro perquè em toca, no? I és així, és pràcticament setmanal. És una cosa que realment m'estic angoixant parlant d'aquest tema.
Sí?
Sí, m'estic angoixant perquè això és també com el tub giratori del parc d'atraccions. Saps com vas al parc d'atraccions i entres en un tub giratori d'aquells?
És que m'agrada molt perquè comences a posar símils que no veig per al lloc i te'ls acabo comprant.
Clar,
sí,
perquè
sí. Tira, tira.
Un tràmit burocràtic, no? Has de fer el DNI. Olma, no sé quin tràmit tens tu ara. Que...
Jo l'acabo de fer, després l'explico, però demanar l'ajut de lloguer.
Val, demanar l'ajut. Un tràmit?
Un tràmit.
Això mateix que ha dit l'Olma Giró?
L'Olma Giró, que es pensa que és un tràmit per demanar això.
No, escolta, que l'he demanat, ja t'explicaré jo els tràmits.
No, però això és això. És l'Olma Giró ha entrat dins d'aquest tub giratori del parc d'atraccions.
Sí.
I ara és allà dins, és allà dins. I quan surti...
Marejada.
Sortirà marejada, total.
Sí.
I és això. És una mena de laberint, és tot molt complicat. Passa una cosa que és bestial, que és que tu, quan has d'entrar a fer tràmits burocràtics, la gent que et trobes per allà
sí.
és gent molt estranya. Us heu fixat o no? És com si anessis a parar a un altre planet.
Sí, la gent que... T'ha de fer els tràmits?
La gent que t'ha de fer els tràmits, sí. És gent rara. Ho sento si ens està escoltant algú que s'ha dit
això.
Però realment és que és així. O sigui, tu quan t'endinses dins del món del tràmit, uh-huh. és exactament això. Llegamos a un mundo
fantástico lleno de seres
extraños.
Però canta la David, que l'estava
escoltant. Però aquesta sèrie vosaltres no la coneixeu.
Estan començant a trucar al programa funcionaris de tot l'estat, ara mateix.
Igual. Mira, m'és igual, tu. Són estranys, tu. Què vols que t'hi foti, jo? No, però és veritat. És arribar a un món fantàstic plegat, ple d'éssers estranys.
Sí.
I llavors tu has de començar a anar... Vagi a la taula número 33 i allà et trobes un tio... Després vagi a la taula 52 i t'apareix allà una altra dona que sembla una criatura treta de no sé on.
Sí, és així.
No m'ho invento, és així. I és tot molt enrevessat. Està tot fet de tal manera... Està fet perquè tu et posis nerviós.
No.
Si heu vist les pel·lícules d'Indiana Jones... també van molt bé per explicar això dels tràmits.
Sí.
Indiana Jones, no? Que ha d'agafar i ha d'entrar dins d'un temple i ha d'arribar fins al final per agafar un objecte.
Sí.
I allà... ell entra... Ell
comença a desmoronar tot de cop.
Exacte.
Sí. L'home no... Sí, és així.
Tanta gràcia, això.
És així.
I llavors allà va veient... I el tio es va trobant com calaveres i esquelets...
Sí.
...de gent que prèviament ho ha intentat fer i no ha pogut. I és exactament...
Vull dir, si us trobeu a la cua per fer el DNI una persona de 80 anys, igual és que s'hi va posar els 20.
És que és exactament això. Llavors jo crec que moltes vegades, per exemple... Mira, Indiana Jones.
Sí.
Jo, per exemple, em vaig trobar amb un tràmit burocràtic relacionat amb una cosa d'Endesa, molt fort, eh? I jo vaig batallar fins al final.
Sí?
Sí.
Qui és el...
Però clar...
Qui és el final d'Endesa?
Perquè... Exacte. O sigui, no, és ben bé una aventura d'Indiana Jones, t'ho juro.
Sí.
Però clar, llavors jo pensava en això, pensava que pel camí havien quedat molts esquelets de gent que ho havia intentat i no ho havia aconseguit, i que al final ho dona per perdut i paga els calés que li diuen que has de pagar perquè abandones els tràmits, evidentment.
És que m'agrada molt aquest símil, eh?
No, és molt bo. Llavors jo us volia preguntar, us faré la primera pregunta de la tarda, Núria Ros, Olma Giró, Joan Trias, quin és el tràmit, perquè els tràmits ho hem dit, són una aspiradora de la tranquil·litat. Quin és el tràmit que us ha devastat la tranquil·litat?
Ui.
Us ha fet una cosa molt interessant, també, que és renegar, insultar en veu alta. Això va molt bé, us ho aconsello. Si no ho feu, feu-ho.
Cago en nena.
O altres coses pitjors.
Sí.
Però va molt bé, eh?
Políticament correcte.
Clar. Renegar, insultar... va molt i molt bé, us ho recomano, sincerament. Núria Ros.
El meu va ser ara fa un any, quan un...
em va robar el mòbil de festa. Llavors, què vaig fer jo? L'endemà vaig donar de baixa la meva targeta SIM, no? Allò, aquesta opció que es pot activar per robo, doncs, perquè per si algun cas el lladre és un... doncs que no truqui amb el teu número, i menys amb persones que treballen a la ràdio, no val. Què passa? Que vaig donar de baixa la targeta, llavors, al cap de dos dies, perquè va caure un cap de setmana, vaig anar a tenir un mòbil nou que em van deixar i vaig anar a tornar a activar la targeta per ja poder tenir línia, WhatsApp, aquestes coses que si ara mateix no tenim semblem persones estranyes. Què passa? Que vaig anar presencialment a la botiga perquè m'ho fessin, no? I sortir d'allà amb la línia de WhatsApp, em va dir a l'home, va, tardarà uns minuts, tal, no sé què, i no va arribar mai aquesta línia de WhatsApp. Llavors, vaig estar pràcticament dues setmanes sense línia de WhatsApp perquè en aquest procés es van saltar un pas dels 100 passos que hi ha per tornar a activar la targeta i me'l vaig haver de menjar. Llavors vaig estar dues setmanes treballant a la ràdio, fent connexions en directe, sense mòbil ni línia. Veus? Total, per una petita coseta. Ja i, bueno, aquell dia vaig renegar molt, eh? Bueno, aquelles setmanes.
Veus? Núria Ros ja havia entrat en aquest tub giratori del parc d'atraccions. Sí. Allà marejada perduda, renegant, és així. Què és això?
Puja.
Una flauta? Oh, Titanic. Sí, és que
bueno,
és tan patètic. És justament això. Molt bé, José. Sí, és que és justament això. És aquesta sensació, no? Amb una nota que sona malament.
Una
o dues. Olma Giró.
Doncs mira, el meu va en la línia del de la Núria, a mi em van robar el mòbil, també. I llavors, saps aquelles coses que creus que no passaran mai i passen? Doncs em van suplantar la identitat.
Què dius?
Com?
Jo tenia un iPhone amb una contrasenya massa fàcil. He pres l'error. Massa fàcil eren 4 zeros, que dius... Qui s'ha de posar?
Li hem de parlar de contrasenyes,
sí.
Eh?
Sí.
Quina innocència. És que encara no havia entrat a... No havia tingut cap cita amb l'administració burocràtica. Ui. En aquell llavors. Bé, la qüestió, que em van entrar a l'iPhone i llavors van entrar al meu correu electrònic perquè a través d'allò podien canviar l'ID d'Apple i utilitzar el mòbil sense haver-lo de vendre per peces, llavors, i sortien guanyant. Doncs em van suplantar l'identitat i em vaig sentir la persona, a part de més insignificant, la impotència que vaig sentir aquella setmana d'anar de comissaria a comissaria i tiro perquè em toca, i de companyia a companyia i tiro perquè em toca, i a l'Apple, i dius, jo l'únic que demano és poder parlar amb una persona, no amb una màquina, i que no em dirigiu de la taula 44 a la 54 i anar fent.
És que també és veritat que a l'hora de donar-te d'alta d'algun servei o de contractar algun servei, és tot molt ràpid i molt fàcil. Però llavors, quan tens problemes, a parlar amb una maquineta, que jo encara me'n recordo de la cançoneta que em posaven d'espera. Que és veritat, eh?
Ara, mira, que respongui el Joan i després entrarem en un tema que tu ara acabes de dir que és molt interessant. Perquè la gent, un dels motius pels quals la gent vol ser rica és justament perquè li facin els tràmits als altres.
Sí.
És un tema molt interessant aquest que ara en parlarem. Joan Trias.
Jo, mira, el tràmit burocràtic que més m'ha costat, crec... sangre, sudor i làgrimes, que diu aquell, és la primera vegada que em vaig matricular a la universitat.
Ah, sí? Va.
Sí.
No hi havia manera, o què?
Jo fent cua...
Hi havia internet.
Ja anava pensant... Puja la música, José, mentre...
Carros de fuego, sí, perquè...
Va, ja està. Perquè mentre era a la cua, primer vaig pensar que no em toqui aquella funcionària, sisplau, que ja m'han dit que té molt mala llet.
Llegamos a un mundo fantástico lleno de seres extraños.
Patapam.
Just això.
La senyora. A llavonses... vaig una mica al que deia l'Olma, eh? Aleshores, per fer la primera matrícula a la universitat, les darreres ja no, eh? La primera no la podies fer per internet. Havia de ser mà. I havia de ser mà sense... Això suposant que no tenies ni idea de com anaven tots els horaris, totes les classes, etc etc. I havies de quadrar tu els horaris com fos amb aquell full rosa que es desfeia, fins que dones el full i et diuen, no, hi ha una cosa que no quadra. Bueno, és un caos.
És un caos. És un altre, veus? És que són tot túnels giratoris de parc d'atraccions. El tema de la riquesa. La gent vol ser rica per moltes coses, però jo crec que fonamentalment la gent vol ser rica per guanyar temps. I per estalviar-se aquestes angoixes, aquests escape rooms, això també són com petits escape rooms, molt tètrics, no? Llavors, si tu ara... Jo n'estic convençut que si ens donessin ara, ens regalessin, de sobte ara aquí, et venen... Ara entra un tio per aquí i ens diu, mira, us regalo tot el temps que heu invertit fent tràmits burocràtics. Ens n'anem un any i mig a Tailàndia, però
sí.
Un any i mig és poc, crec jo.
I guanyem 10 anys en salut.
Per això,
pagat pel senyor Endesa.
Que realment és una cosa bestial. Ara, arribats a aquest punt, queden 9 minuts per arribar a les 5 de la tarda, obrim la subsecció d'aquesta secció que magistralment ens porta cada setmana l'Olma Giró.
Has fet un rodillo. L'encàrrec, sí? Amb Olma Giró.
Doncs mira, David, m'has anat molt bé, ara, aquesta última frase que m'has dit, perquè en aquest món de la burocràcia hi ha algú que s'ho passa molt malament, i són els empresaris. Suposo que són aquells empresaris que encara no han guanyat suficient diners com perquè tinguin un gestor, un administrador burocràtic. Perquè des d'aquí reivindico el dret, igual que hi ha la sanitat pública, que hi hagués per tothom del món un gestor burocràtic. O sigui, hauria de ser una cosa de tenir carnet de gestor burocràtic.
Gestors públics, jo digo sí!
Home, doncs
bona idea, boníssima idea. Sí.
Gestors públics.
Llavors, entrant al món del rànquings. Els empresaris. Hi ha una enquesta que diu que els empresaris espanyols es dediquen a la setmana... O sigui, no us ho diré. Quantes hores creieu que es dediquen a la setmana als empresaris espanyols en tràmits burocràtics? A la setmana.
A la setmana?
A la setmana.
Home, doncs bastantes hores,
sí,
no?
Sí, clar.
Només a fer tràmits burocràtics, és a dir, com...
Potser sumant seria quasi com un dia. Del set que té la setmana, 24 hores, pràcticament.
Una mica més.
No?
10 hores.
4 hores i mitja. Una cosa. Quina desgràcia si desitgeu.
Doncs em sembla poc, que et dic.
A mi també.
A nivell mundial, Espanya és el segon país que els empresaris s'hi dediquen més hores en els tràmits burocràtics. El primer és França. De fet, per exemple, a Holanda s'hi passen la meitat d'hores, que ja ho fan millor, vale? Llavors, fent càlculs, allò que deies que ens podríem passar un any i mig a Tailàndia...
Sí.
En tot l'any, els empresaris espanyols passen 960 hores braillant-se amb una màquina, possiblement fent tràmits burocràtics. Això en dia són 40 dies a l'any, malgastats en tràmits burocràtics.
Déu-n'hi-do.
Llavors, un petit apunt, també hem trobat una altra enquesta que dius, si era prou dificultós, no, en aquest sentit, que sapigueu que Espanya és el país que costa més obrir un negoci des de zero en tràmits burocràtics. Es necessiten 14 dies hàbils.
14 dies?
Només en burocràcia
per... obrir un negoci, només gestionant papers.
Gairebé més del que et donen si et cases.
Sí.
Saps el que et vull dir?
I aquests 14...
Que també és un tràmit.
Exacte. Aquests 14 dies són 10 procediments.
Al final, la idea, jo crec que és que està tot fet, ho dèiem al principi, ja, una mica, però està tot fet tan enrabassat i tan complicat perquè la gent abandoni.
Sí.
Al final és això.
Sí, i ja volia acabar amb l'últim tràmit burocràtic que he hagut de demanar, que és el lloguer de Catalunya, l'ajut pel lloguer.
I no abandonis, Olma, eh?
No abandonis. Et prometo que he estat a punt, perquè tot el que m'han hagut de demanar, el reguitzell de coses que dius, està fet perquè la gent abandoni la màquina, com tu, Mendesa, i no he abandonat, i d'aquí mig any, perquè, clar, les coses de Palacio van despacio, sabré si me l'han donat, però és allò de... Ho fan perquè abandonis. I des d'aquí vull acabar amb una qüestió a l'aire, que és... La burocràcia, evidentment, deixa al marge els avis, perquè si ja és prou complicat per nosaltres, cosa que em posi més nerviosa que els hi donin l'esquena.
Aquest tema també, perquè ara ens posem seriosos un moment, tot això és cert que ha millorat molt gràcies a internet, això s'ha de dir també, molts tràmits que quan jo era petit eren un autèntic caos, ara amb internet és molt més fàcil, però clar, i la gent gran? Clar, llavors aquí hi ha un tema també, aquí també hi ha un tema sobre com ajudem a la gent gran a fer determinats tràmits que es dona per fet que els poden fer per internet, però que ja t'obliga a tenir algú jove que estigui al teu costat
ajudant.
I com dèiem abans, tu i jo, quan hem anat a prendre el cafè, sí, i si una persona de 80 anys està sola a la vida,
exactament,
que passa també, com ho fa?
Sí, no,
és molt complicat. Sí, llavors, aquí, al final, el que jo volia fer era... Molt bé, Olma, per cert, perquè... Ha estat molt interessant, perquè ara hem sabut això, que un empresari per 40 dies... És que és fora, això. 40 dies en tot un any fotent gestions.
Fent tràmits.
Sí, fotent tràmits i tot això. Llavors, jo, al final d'aquesta secció, el que volia fer... Hi ha un gestor que em porta els temes, ara toca fer tot el tema de l'IVA i tal. Clar, em cobra uns calés, ho reconec, vull dir, no ho fa gratis, lògicament. Però realment, des que jo vaig contractar un gestor perquè em portés alguns temes... És com ho he estat veient també com un... Saps, en una cuina, un extractor de fum?
Sí.
Que està tot viciat i llavors hi ha un extractor que tu l'encens i el fum se'n va? Doncs ha estat com un extractor d'angoixes, aquest tio. Aquest... És que és veritat. Sí, ha estat un extractor d'angoixes.
Una cosa, si algun dia... Sí, li pots dir, no? Algun dia, gràcies per ser el meu extractor.
No, és que des d'aquí, el meu gestor li dic això.
No puedo vivir sin ti. No hay manera.
Oh, que bona. Que bona. Jo al final em pregunto, i deixa'm anar una mica a la teva primera secció, eh?
Començar.
La segona.
Joan.
Vas fer el temps,
Joan.
No?
Sí.
Vas fer el temps la segona. O començar, també, és igual. Parlàvem del temps igual, eh? Jo em pregunto una mica si som masoquistes, perquè, clar, tots aquests tràmits es paguen mentre alhora et van robant temps.
Correcte. Sí.
Per tant...
No, és...
Som una mica així de...
No, no, vist així, avui... Ara aquí passa una cosa que és molt, molt curiosa i molt, molt bona, de fet. Mm-hmm. Que és que nosaltres avui hem rigut molt fent aquest tema.
No, però és un drama,
És una teràpia que hem fet aquí, perquè en realitat és un autèntic drama. És un autèntic drama. Els diners, el temps que perds. Escolta, el temps és sagrat, tu.
L'amabilitat dels funcionaris.
Jo vull el meu temps per mi. No? I llavors, si calculéssim... Mira, aquest també és un tema per un dia. El verb esperar. Esperar. Si tu sumes tot el temps que et passes esperant a la teva vida... És que és bestial. És bestial. És que ens n'anem tots junts un any i mig a Tailàndia. Ja ho he dit abans,
però
és que és molt fort. Sí, sí. No, no, realment el tema d'avui, veus, gràcies Xavi Toscano, perquè ell va proposar aquest tema.
Jo vaig pensar
d'entrada que era molt complicat, no vaig dir res, vaig callar la boca, i dic, no, jo ho faré, perquè... Però després, mira si n'hem sortit de coses.
Ens queden 2 minuts i mig. Jo et vull proposar un joc, David.
Un joc, ara? Atenció.
Sí, sí, ja em coneixen aquí, els de la ràdio, que estic mig grillat i se m'ocorreixen coses en directe, és igual, sense avisar. En David sempre fa símils, per tant, sempre, quan vingui a l'estudi, al final, li proposaré que ens faci un símil de coses random. Per exemple...
L'he de crear ara?
Sí, sí, sí.
Oh.
Per exemple, per què un funcionari s'assembla a un micròfon de ràdio?
Perquè em fots... Escolta, com vols que em faci un símil d'això?
Però si ja l'has fet tu, el símil, Joan.
Sí.
Li has deixat la feina feta.
Perquè un funcionari s'assembla...
Ja ho farem la propera, ja ho farem la propera. Digue,
no, però m'interessa això. Per què s'assembla a un micròfon?
Vull que m'ho expliquis tu.
Ah, d'acord. Doncs avui no t'ho puc explicar. Perquè...
Però m'ho explicaràs a la propera,
T'ho explicaré, sí. Pensaré.
Sí? Farem això, posarem deures.
Sí, sí, posem-me deures. Jo encantat de la vida. La setmana que ve, per cert, de què voleu que parli? Núria Ros o qui sigui. Que digui un tema, Xavi Toscano, qui vulgui.
Cric, pensant.
Cric, cric.
Ja t'ho diré.
Hem parlat...
Poco triste.
Mira, poco triste. Hem parlat molt de teatre. L'altre dia parlàvem de teatre amb les tietes, si te recordes, Núria, i els hi deia si els hi molestava la gent que fa això, al teatre.
Ah, sí, ASMR.
Podem parlar de la gent que va al teatre...
De sorolls.
I de la gent que menja xiclets.
De sorolls.
Sí?
José, tenim bones coses d'efectes aquí, de so?
La gent que tu...
Tenim una bona... Perquè, clar, això també... Haurem de ser una cosa.
Tira pelante.
Molt bé, doncs va. La setmana que ve, sorolls, que em posen molt nerviós.
Sí o no?
Sí, sóc una mica histèric.
Jo igual, eh?
Em posen...
Sí. David Balaguer.
Que vagi bé.
Que ens veiem a...
Un altre rodolí, tu. Sí, déu-n'hi-do. I el jaciment de la nostàlgia, jo em quedo amb
aquest. El jaciment de la nostàlgia, en tenim molta.
Ja t'ho dic ara. Ens veiem en una festa, però abans ens veiem aquí, a l'estudi de Radio Estel.
Sí, serà una festa sonada.
Sí, eh?
Ai,
sí, ja t'ho diré, això, ja t'ho explicarem. Gràcies, David, gràcies, Olma. Nosaltres que ho deixem aquí de moment, us deixem amb els serveis informatius de la casa i tornem ara a les 5 amb més contingut a la caravana. Va, fins ara.